Amén.
A mí no me importa confesar que yo soy hiperactivo. No me importa confesar-ho. I practico la relaxació i gràcies a això em puc autocontrolar en part. Però hi ha persones que són hiperactives i no poden controlar-se. I sobretot si són nens petits, no? Hi ha trastorns de hiperactivitat, en fi, hi ha gent que no pot dormir, trastorns de somni, per l'alimentació, per l'estrès, per la vida, en fi... Avui anem a parlar d'aquestes disfuncions, aquests problemes que té la persona. I ho fem de la mà d'uns especialistes. Avui tenim l'honor, en l'estudi, d'acompanyar-nos un personatge, el Josep Nobel Freud, que és el nebot net del gran doctor Freud. Ell és psicòleg clínic. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Però d'on ets, Josep, tu?
Jo soc de... una mica de tot arreu, perquè he nascut als Estats Units, he viscut a l'Argentina i de Catalunya. Fa molts anys que soc català.
Sí, així m'agrada. I també ens acompanya el doctor David Rabadà, que és professor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Bona nit, David.
Hola, molt bona nit.
Escolteu, vosaltres no sereu hiperactius.
¿Por qué no? Sí, sí, yo soy hiperactivo, pero no me siento trastornado por ello.
No.
Es decir, hago muchas cosas, pero no dejo de prestar atención. Sí. Soy de los que piensa de que la hiperactividad no tiene por qué ser un trastorno. Sí. En tal caso, para mí es una gran ventaja, porque permite atender mi consulta, escribir libros, tener una vida personal muy rica.
¿Y cuántas horas duermes?
No es lo más. 6-7 horas al día duermo. No creo que. En mi caso también me cuido. Sí. Creo que lo que tenemos que aprender los profesionales de la salud es también a cuidarnos. Pero para mí es cuidarme mucho tener muchas actividades, por supuesto. Creo que lo que se llama la hiperactividad hoy en día es el niño que molesta. Y entonces ahí es donde se ha confundido. El niño se mueve en clase y molesta. Porque ser hiperactivo no hay que confundirlo con hacer muchas cosas. Sino, lo que se está diciendo hoy de nuestros actuales niños es que como se mueven mucho en clase, molestan. No se ha pensado por qué se mueven. A lo mejor se mueven... No, a lo mejor no. Sabemos que se mueven por muchísimos motivos. Pero habrá que pensar si se mueven porque tienen un trastorno. Se mueven por otras cosas.
Com ho veus, això, David?
Però el debat, bàsicament, és pensar si la hiperactivitat té una causa innata i genètica, determinada ja pel nostre genoma, o si és una cosa adquirida. És un debat etern, sempre. Què és, més adquirit o innat? Llavors hi ha gent que diu que segurament que és innat i que, per tant, el nen no ho pot evitar i llavors se'ls ha de posar fàrmacs, no? Se'ls ha de posar algun tipus d'amfetamina. Hi ha gent, en canvi, que el que pensem, en Joseph, des del punt de vista clínic amb els pacients que ell té, jo des de l'aula, des de fa 20 anys que donen classes, és que hi ha una gran part adquirida, que depèn dels hàbits del nen petit, com va, diguem-ne, comportant i com va controlant la seva ansietat i, sobretot, les seves incerteses davant de la vida. Llavors, quan un nano no ha après de petit a autocontrolar-se, doncs et trenca coses, no sap concentrar-se i estudiar, et molesta a classe i demés. Però clar, el debat és, què és? És més innat o més adquirit? I llavors aquí hi ha molta baralla. Quan tu analitzes coses que han publicat últimament, et diuen que el genoma sí que ens condiciona, però el que més ens condiciona és... la nostra cultura i educació. Per tant, hauríem de creure que el TDA, la hiperactivitat, es pot ajudar, potser amb uns fàrmacs, podria, però bàsicament el factor corrector és eliminar els hàbits que provoquen aquesta hiperactivitat. I d'hàbits, ara fa un moment en parlàvem amb en Joe, jo n'estava comptabilitzant unes 15, que ells van comentar en una conferència, més els que van posar en un article allí, i demés, vull dir, n'hi ha moltes i tots són hàbits.
Sí, hàbits, però adquirits.
Adquirits, per exemple, en un estudi que van fer a Chicago, no, hi havia un 15% dels nanos que estaven dictaminats com hiperactius, que era un tema que no dormien prou bé per les nits. Un cop es va corregir el tema de dormir malament per les nits, doncs el nen va deixar de ser hiperactiu. O sigui, cada cas i s'ha d'analitzar ben bé què ha provocat que el nen estigui tan mogut i que no se'ns concentri a l'aula.
¿Cómo veo, Josep?
Yo creo que hay que poner el acento en el hecho de que los niños, como todos los humanos, por supuesto, tienen problemas y tienen alguna manera de expresar esos problemas. Es cierto que hay cierta facilitación. Pasan cosas en casa. Estoy preocupado porque mamá está nerviosa, porque papá perdió el trabajo, porque papá y mamá se pelean mucho, porque papá y mamá se pueden divorciar, porque mamá no se habla con la abuela. Bueno, un montón de cosas que puedan pasar. Y claro, cuando, como soy niño y no tengo formas de expresarlo de otra manera, a lo mejor lo expreso a través del cuerpo y me muevo más. A lo mejor me muevo incluso tanto que lo que pretendo es llamar la atención de mis compañeritos y de mis maestros y hasta del director del cole para que por lo menos alguien me haga caso, porque a lo mejor resulta que en casa tampoco nadie me hace caso. O sea que además de todo lo adquirido, hay que pensar mucho en que cada caso es un mundo y que el caso por caso, que es lo que defendemos los psicólogos clínicos, es importantísimo, porque hay que escuchar a cada niño. No podemos generalizar diciendo, y el trastorno de hiperactividad, atención, el trastorno de hiperactividad de Juanito, de Pepito, de Alquimet y de la Andrea, perquè cadascú té el seu propi, sí, el propi problema, no?
Però és sospitós que un nen recent nascut, bueno, si nascut, va ja al parvulari ja comença a ser el més nerviós, saps?
No, és que veritat.
Tots els... Llavors, perquè, bueno, com ha sigut això? O sigui, perquè comença a portar problemes al pati, a l'escola, a la classe...
Direm el mateix, no em sembla, que jo, que sí. Qualsevol nen petit, de ben petit, tots són hiperactius.
No, però hi ha uns que són més tranquil·lets.
Bé, doncs uns podran ser més moguts que uns altres. Però de petit el que tu no tens és la capacitat d'autocontrol. Sí. Per tant, qualsevol criu petitet que tu l'observis, veuràs que no és capaç de concentrar-se moltes vegades. I que si no ets tu el que li dius això sí o això no, el nen no aprèn a fer aquest exercici d'autocontrol. Mm. Per tant, això, si vols, jo ho comento tu, quan si els passés amb el test Conners a uns pares que tinguessin un nen de menys de 5 anys, tots dirien que té el fill hiperactiu, ho dirien.
Sí, francamente, cuando se es pequeño, es evidente que según los criterios que se están estableciendo hoy para la hiperactividad, todos son hiperactivos. Desde pequeños es cuando hay que empezar a poner límites, es lo que le pedimos a los padres. Si un niño cada vez que tiene hambre le damos de comer, si cada vez que quiere salir a la calle puede salir a la calle, si cada vez que quiere encender la televisión puede encender la televisión, posiblemente ese niño sea más hiperactivo porque no ha recibido límites. Los límites son situaciones que los padres tienen que ir marcando para marcar un camino para controlar las pulsiones, y esto hace a el psiquismo humano, y cosa que se va haciendo desde muy pequeñito. Yo creo muy poco en lo innato, y mucho más en todo aquello que vamos adquiriendo con la experiencia a través de la relación que tenemos con nuestras primeras figuras, que son nuestros padres o cuidadores o quien haga la función de padre, que no hace falta que sea el biológico ni mucho menos, pero sí que sea aquel que pone un límite, que pone un camino, que marca un freno, y fíjate que digo freno a la actividad, un estate quieto, un prou.
Solen ser professors de l'escola que ho fan,
Nosaltres demanem o pensem o creiem com a psicòlegs que, i com a pedagogs i com a mestres, que abans de que li arribi un mestre, un nen tan mogut, l'educació comença a casa, i que hi hauria d'haver un pare i una mare que també poguessin dir prou. No puedes comer todo lo que quieres, no puedes tomar toda la teta que quieras.
Sí, això genera un problema molt greu, perquè clar, la visió aquesta de dir que la hiperactivitat, la causa fonamental són temes de mals hàbits, això provoca que molts pares es senten culpables i es senten acusats d'això. I ens trobem a nivell d'internet i de més, a vegades, clar, e-mails que s'enfaden amb nosaltres, no?, amb el que hem publicat. Però jo els argumento, inclús a vegades, amb algun president d'alguna associació, el truco per telèfon, li comento, dic, escolta, no diem que siguin culpables, no hi ha una culpabilitat conscient dels pares. Hi ha uns mals hàbits, i és que la majoria de casos de TDA que anem veient, vires l'origen, i és un mal hàbit educatiu, que potser no és una cosa conscient dels pares. I potser, inclús a vegades, no ha vingut per la família, pot venir per l'entorn. Però clar, això crea un rebuig tremendo de part de moltes famílies, i sobretot de les associacions del TDA. Ara, per exemple, hi ha un congrés el mes de maig, el 16, el 17 i el 18 de maig, que es diu Congrés Científic sobre la Hiperactivitat. Però aquest congrés, si l'analitzem, el subvencionen les principals multinacionals que fabriquen medicaments al TDA, i és un congrés que no conviden a científics, és un congrés destinat a convidar familiars, a docents i a fills, i a més amb facilitats de descomptes en avions, en trens que puguin venir des de Sevilla, des de Bilbao i tal, amb també descomptes d'hotels, amb descomptes també en tendes aquí a Barcelona. A veure, això no crec que sigui un congrés científic, això penso que hi ha una part de publicitat tremenda. Sí, bueno. I en aquest congrés, a més, els convidats que hi ha, no hi ha cap versió dels que s'està insistint, que hi ha una gran causa, són els mals hàbits adquirits, que la genètica ajuda, però que no és la causa fonamental.
Vosaltres dieu que són mals hàbits adquirits, però aquí estic veient que moltes d'aquestes, el tractament de la hiperactivitat, a vegades es donen amfetamines psicoestimulants, no?
A vegades no, malauradament es donen sempre. Massa. Gairebé sempre. Si, evidentment, si els pares consulten amb un psicoterapeuta o amb un psicòleg clínic, no serà tan així, però si consulten amb un neuròleg o amb un psiquiatre, que a més, i ho hem de dir, estan comprats, perquè paguen viatges per als laboratoris que els interessa vendre aquests medicaments, i no hem d'oblidar que el món del medicament mou molts diners, moltíssims, tant com el món de les armes, doncs hem de pensar que hi ha un gran interès, i això és el que ens preocupa, per vendre medicaments, quan en realitat sí que sabem que no és l'única manera de tractar un nen que en tot cas tingui un trastorn d'hiperactivitat.
Sí, donar als nens amfetamines, que siguin psicoestimuladores, no és el correcte.
Bon dia, i és que hi ha estudis que aquest tipus d'amfetamines, l'atomoxetina
i el metilfenidato,
sí, tenen efectes secundaris, i llavors, clar, potser és que és pitjor el remei que la malaltia. Jo tinc, per exemple, una alumna que fa anys que està medicada, i clar, una de les conseqüències d'aquests medicaments és el retard de creixement. I aquesta nena, que hauria de ser ja una adolescent disparada i oberta i tal, encara és una nena. I clar, bueno...
I además dan insomnio, además provocan... Como son anfetaminas, provocan cierta excitación, cierta estimulación, que a veces hay que tratar con antidepresivos, o sea que comienzan a verme... Le das una medicina, pero ya le tienes que sobrecargar de más medicamentos al niño. Y, insisto, no se puede dar el mismo tratamiento a todos los niños. No,
pero claro, ho donen perquè té efectes relaxants immediats.
Bueno,
ja estic bé.
Sí, es lo que desgraciadamente se ha llegado a llamar en algunos círculos la pastillita de portarse bien. Tómate la pastillita de portarse bien. Pero claro, si nos vamos a acostumbrar a darle a nuestros niños la pastillita de portarse bien, después no nos quejemos de que quieran meterse por la nariz los polvitos de bailar mucho.
Muy bien.
Pues, hi ha un tema molt important aquí, que és el tema de l'esforç, perquè qualsevol situació de la vida actualment hi ha la tendència a medicalitzar-la, no? Se t'acaben les vacances i te'n vas a treballar. Síndrome postvacacional. I és possible que inclús et pots trobar algun metge que et doni una pastilla, val?
Oh, sí.
T'ha deixat una persona, t'han abandonat, doncs hi ha un síndrome també descrit, no? I també et poden donar una pastilla. Llavors, clar, dius, a veure, hi ha situacions a la vida que tu has de fer el dol, i el dol et fa ser fort psicològicament. La hiperactivitat podria estar dins d'aquestes categories, i val la pena que el nen faci un esforç. Si el nen no fa l'esforç i li posem una pastilla sense cap tipus de teràpia que ajudi, no li resoldrem el problema. Anirà madurant ell, potser la maduració arriba als 35 anys o als 28 anys, però l'haguessin pogut fer madurar ja als 18, potser.
Perquè, clar, aquests nens, quan es fan grans, si no s'ha fet res, continuen sent hiperactius.
Foren part, a vegades...
I hasta agressius, tot agressius.
Foren fora part, inclús, del fracàs escolar, que tant es parla.
Sí.
Un percentatge petit, però, clar, és un altre que també pesa. Causes d'hiperactivitat així, de temes adquirits, pot ser, per exemple, que abans d'anar a dormir es prenguin massa sucres. El nen no dorm i a l'endavant no es pot concentrar. Que el nen jugui amb la maquineta tota la nit, o jugui molt amb la maquineta ja des de petit, i que no aprengui a jugar en tres dimensions.
Què et sembla aquest hàbit de la maquineta, bueno, o els iPads, o els iPhones, tal? És una tendència molt perniciosa, no?
És un ús... Tot és
un hàbit.
Un ús racional de la tecnologia és bo, però l'abús és el que ens fa mal, no? Vull dir, un cigarret al dia no crec que li pugui fer mal a ningú.
No, però, escolta, tu, vosaltres no heu vist que els nanos ara estan tots en les maquinetes?
Sí, bueno.
A tot arreu.
I els adults també, eh?
I els adults amb el telèfon, amb el mòbil.
Sí,
però això és dolent, no?
y tan dolent com algo mucho más cotidiano, que ya es tan cotidiano que no nos preocupa, que no. Cuando llegamos a una casa, a la hora de comer, la televisión está encendida.
Así.
Pasen lo que... Claro, nos preocupamos por las pantallitas pequeñas, que a lo mejor mantienen al chico conectado y por lo menos puede preguntar por WhatsApp qué hay de deberes. Pero resulta que no nos preocupamos porque en esa familia no hay comunicación, porque ni bien llega a casa, el primer adulto que llega a casa enciende la pantalla grande y hay que... comer, en lugar de preguntarle a los hijos cómo te ha ido en el cole, déjame escuchar lo que dice la revista del corazón de la, o, la, o el telediario
o, lo
que, o cualquier cosa que den por la televisión, aunque más no sea un plato de comida pero, en un concurso de
pero chefs. Josep, això no té solució, ¿eh?
Sí, tiene solución, se llama tú comunicación, no, se llama aprender a convivir en familia, sí, sí. Se llama hay trabajos hechos con psicoterapia, se llama volver a comunicarse, se llama volver
que sí,
a...
Sí, sí, yo tengo razón, pero vull dir que nosotros no podemos solucionar, es un problema global.
No, claro, nosotros ni queremos ser dioses, ni lo pretendemos, ni vamos a solucionar nada. Nosotros somos unas hormiguitas pensantes,
pequeña escala,
que nos preocupamos de que nuestros niños y nuestros jóvenes, con los que tenemos que vernos todos los días, vivan en las mejores condiciones posibles, en un mundo en donde los pueda entender y por lo menos que se puedan expresar.
Escolta, però ser, David, ser hiperactiu a la... A veure, és dolent, no? Però a la llarga, a la vida laboral és bo, perquè si no és hiperactiu no rendeixes.
A veure,
això està molt valorat.
L'hiperactiu, abans ho deia el Joe, no? És un individu que no sap concentrar-se. O sigui, que no logra concentrar-se. Si tu no et concentres en qualsevol professió, dubto molt que la puguis executar bé. Vull dir, un mecànic que no sap concentrar-se en mirar on està l'avaria de la moto no farà de bon mecànic. Un docent que no sabia concentrar-se en fer bé una classe no podrà fer una bona classe. Clar, és un problema que crea, diguem-ne, una mala professionalitat després, i a més una gran incapacitat de poder estudiar o formar-se per després executar algun tipus de feina.
Jo ho diria amb el sentit de que hi ha persones que necessiten estar sempre en acció, sempre en dinamisme, sempre estan fent alguna cosa, no?
Però això no és hiperactivitat.
No poden parar.
O no ha d'implicar exclusivament hiperactivitat, aquest fenomen. Jo sóc així, per exemple. Però que a mi se concentra molt. Jo no paro, i el Joe també no
Pero,
para.
Lamentablemente, desde muchas escuelas y desde muchos lugares se diagnostica como hiperactivo a un niño que está dibujando mientras escucha al profesor.
¿Qué haces?
Yo puedo estar dibujando y escucharte perfectamente, y seguramente luego me puedes preguntar y te voy a poder responder. Es decir que ese niño, ese chaval, es hiperactivo porque dibuja mientras te escucha, es una insensatez, porque a lo mejor ese chico es la forma que tiene de concentrarse. Es muy probable que nadie vaya a poder escribir una conferencia mientras está viendo el partido del Barça, de acuerdo. Y quien lo sepa hacer, felicitaciones, mientras lo haga bien. Pero quiero decir, vamos a criticar todo, vamos a mirar al otro sin preguntarle si realmente puede responder a eso, porque realmente a muchos chavales se los estigmatiza diciendo: ese niño no presta atención porque dibuja en clase. ¿Le has preguntado si te ha escuchado? ¿Te has preguntado si estás transmitiendo bien y te has comunicado bien con tu alumno para que no se aburra en clase, en lugar de preguntarte por qué está dibujando ese chaval?
Jo tinc exemples, per exemple, d'alumnes hiperactius, no?, que se'ls va diagnosticar, se'ls va comentar amb el nen, i llavors se'ns va dir que havien de fer-li un currículum adaptat, és a dir, baixar-li el nivell. Immediatament el nano, que havia fet un esforç al curs abans, va passar del TDA al KTT, que treballa tu tia. Va ser, però, i això ho he vist allà en 4 o 5 casos claríssims, no? Llavors, clar, veig que hi ha un tema d'hàbit adquirit, i quan amb el nano parles, no sé, que tenen 16 o 17 anys, et reconeix, dius, escolta, per mi això és un xollo. Vull dir, a mi hem baixat els nivells i ja està, i meus pares es gasten... Estic pensant concretament amb un alumne que vaig tenir, diu, els meus pares s'han gastat un munt de diners en psicòlegs i en pastilles que no serveixen per res, que jo sobretot vull fer el que em doni la gana, i ja està, i a més m'ho deixen fer. O pares, per exemple, recordo un altre cas, un pare que a l'entrevista em diu: no, jo no he castigat mai el meu fill, no ho vull castigar mai. Clar, si no li apliques límits, aquest no ha après mai a autocontrolar-se. D'aquí ve la hiperactivitat. I te n'explicaria molts. I, bueno, i en Josep encara molts més.
Por supuesto.
Josep, ja veus com estem, eh?
Però té solució, perquè gràcies a Déu, per exemple, tu avui, Sebastià, ens dones aquest espai per poder parlar-ne. Clar, perquè som una minoria, hi ha més psicòlegs que parlen i que pensem igual, vull dir que hi ha molta més gent que està començant a moure aquest tema. I creem, a més, un debat important, perquè les famílies se'ns enfaden. Jo no paro de rebre missatges,
Vull dir, gent
enfadada, però dic, a veure, el que estem manifestant són fets observats, i no estem dient que no existeixi, sinó que, diguem-ne, el diagnòstic no funciona solament amb pastilla, i la solució no funciona sols amb pastilla en el criu, que ha d'haver-hi un canvi d'hàbits. I si cal, potser en algun cas extrem, algun tipus de fàrmac.
I les famílies també, té raó David, se'ns enfaden, però també tenim moltes, moltíssimes i cada vegada més famílies que ens consulten, que venen, que parlen, que volen parlar dels seus problemes, que volen saber què ha passat. Què ha passat amb la seva família, amb el seu fill, què està passant perquè estigui tan mogut. I en tot cas, preguntar-nos.
Escolta, hi ha famílies que tenen diversos fills. En canvi, hi ha uns que són hiperactius, els altres no. I tots són genèticament fills del mateix pare.
Exacte, per això ens dona la raó al que no som tan genetistes. Exactament això ens està demostrant que genèticament no és... La qüestió no passa per
la genètica.
La qüestió passa perquè no és el mateix l'època en la que tens un primer fill, no és el mateix tenir un fill que una filla, no és el mateix tenir el primer, el segon, no és el mateix que estàs bé amb la teva dona que si no ho estàs. No és, hi ha moments de la vida que
hi
influeixen,
variables.
Hi ha tantes variables que nosaltres, quan escoltem un cas, hem de tenir en compte.
Tinc un cas, per exemple, molt clar, de dos germans. La nena, que és la gran, no és hiperactiva, però el petit sí que ho és. Però clar, a mi em van dir, però no és com això, és un tema que és genètic, dic, escolta'm, dic, què va passar quan vau tenir el fill petit? El pare on estava? No, el pare va començar a treballar fora. El pare no hi era, no?
No.
I què li passava al petit? Oi que el trobava a faltar?
No
sí.
Controlava.
Ja està, vull dir, hi ha hagut un canvi educatiu aquí. Clar, i hem d'analitzar les coses, simplement.
Bé, ja se'ns acaba el temps. Escolteu, teniu alguna pàgina web o alguna cosa on puguin connectar amb vosaltres, els oients, que tinguin aquest problema, o teniu alguna... algun contacte?
Bueno, la meva pàgina web és el meu nom, josephknobelfreud.com.
Doctor Freud. No, escolta, la gent s'impressiona, hòstia, el doctor Freud, tu, aquí a Barcelona, parlant en català. Que és el nebot net del doctor Freud, autèntic.
De totes maneres,
escolta,
hi ha un grup de...
Com se sent ser de la família Freud?
No, hi ha una família de psicoanalistes molt importants a Barcelona i soc part d'aquesta família, que és més important que la família d'origen.
Sí?
Hi ha tot un grup de psicòlegs i psicoterapeutes i psicoanalistes a dintre d'un espai que es diu l'Espai Freud, justament, que es pot trobar per internet.
O sigui, Espai Freud.
On tenim informació sobre, no tan sols això, sinó sobre un problema molt important de la vida quotidiana que estem medicalitzant tot.
Escolta una cosa, és una web, això? O no?
Espai Freud, sí.
Espai Freud, és www.espaifreud.com.
Sí, o punt, sí.
Espai Freud, Freud, s'escriu, sí. Freud.com. Vale, llavors que entren allà i contactarem vosaltres. Tu, doctor David Rabadà, que estàs amb la mateixa?
No,
Espai,
jo...
Tens una altra?
En Jaume ens hem conegut d'una forma molt casual. Jo vaig veure la contra de La Vanguardia.
Ah, sí, el van entrevistar, sí, és veritat.
Farà cosa d'un parell de mesos,
sí,
i llavors vaig entrar en contacte amb ell. I a partir d'aquí hem fet articles junts i hem començat a treballar conjuntament. Jo col·laboro amb el blog del diari digital Enotícies, ell tinc un blog.
Com es diu, digues?
Si posen D. Rabadà a la notícia, surt directament amb un Google buscador, és molt fàcil.
D. Rabadà.
D. Rabadà.
D. No,
si poses David Rabadà en notícies, vas directament al blog d'allà.
WSPNA, Escola Clínica Psicoanalítica Nens Adolescents.
Escola Clínica Psicoanalítica de Nens Adolescents.
De Barcelona. SPNA.
Sí, SPNA.
L'Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents és una escola de formació per a psicòlegs on formem gent per ser psicoterapeutes de nens i adolescents i on podem informar de tots aquests problemes que tenen que veure amb la infància i l'adolescència.
Pues molt bé. Escolta, gràcies, David Rodà, i ja ens tornarem a veure. I don Josep Nobel Freud, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit i moltes gràcies.
Gràcies a tots vosaltres. Bona nit.
Psicologia, noves medicines, teràpies alternatives, a RAC1, misteris de l'ésser humà.
Misteris de la nova era.